Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
Hi ha ni més ni menys que 16.218 persones amb un reconeixement de discapacitat, cosa que suposa un 7,6% de la població. Per visibilitzar els seus drets i reivindicacions, el programa Som Capaços ha organitzat un munt d'activitats a la nostra ciutat. Precisament ahir es va fer l'acte final amb la lectura del manifest Som Capaços 2019 al Saló de Plens de l'Ajuntament. Us hem explicat a primera hora el que feia la ràdio. Per explicar què es va fer en els actes commemoratius, com ara la Festa de les Capacitats de diumenge passat, i demostrar i reivindicar que les persones amb discapacitat tenen molt a oferir, ens acompanya la Montse Estrada, que és gerent de Tendis. Molt bon dia, Montse, gràcies per ser aquí.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I la Palmira Pérez, que és la coordinadora de Grandalla. Gràcies també per ser aquí amb nosaltres. Clar, quan arriben dies d'aquests assenyalats, no, hem de parlar del dia de les capacitats. Sempre hi ha aquell debat intern, no, de si cal focalitzar tot en un dia, si que hi hagi dies d'aquests vol dir que hi ha moltes reivindicacions al darrere i heu d'acabar triant una mica per on aneu, no? En aquest cas, la voluntat d'aquest any, d'aquest Som Capaços 2019, què era? Què volíeu posar? El focus en què?
Bueno, sempre reivindicatiu, evidentment. Falten, hi ha moltes mancances dintre del col·lectiu i creiem que fer una setmana gran a Sabadell per el Dia de les Capacitats és important. A part, com has dit, som un munt d'entitats a la ciutat i tenim moltes coses a dir, a fer i a compartir.
De quina manera heu organitzat aquests actes? És a dir, què hi ha hagut en aquesta setmana?
Bueno, hi ha hagut una mica de tot, activitats amb altres espais de la ciutat, amb altres organismes, com el Museu d'Art, el Museu d'Història, activitats pròpies de les entitats, i, com has dit, la Festa de les Capacitats, on tothom hem participat totes les entitats.
Uh-huh. Aquesta Festa de les Capacitats, quin seria una mica com va anar, com va ser l'organització, com es va preparar?
A veure, ja des de fa anys, la veritat és que, com comentava la Palmira, aquí pues, som diversos, a Sabadell som moltes entitats, i jo crec que aquí sí que en col·laboració amb l'Ajuntament, des de fa ja anys, no? L'hem anat fent gran, no? I la jornada, ja fa anys que en diem Som Capaços, eh? La jornada Som Capaços. Llavors, com cada any és dia de tot un treball previ, que al final culmina, d'alguna forma, és reivindicar i és també visibilitzar, eh? Perquè, bueno, doncs, pues, la societat i jo entenc, i jo crec que hi ha molta sensibilitat, també hi ha moltes realitats i és important també ser visibles, A vegades ja més enllà de reivindicar és veure i és oferir i és mostrar capacitats, i al final és una preparació de molt temps i que culmina, jo crec que el que fem més compartit és l'acte del diumenge, pròpiament del dia de la Festa de les Capacitats, i el que seria la lectura, no? La culminació ahir, que és també una visibilitat més institucional, a la sala de plens, on hi ha la lectura del manifest, i bueno, doncs vam aprofitar també per posar sobre la taula, no?, canalitzar les reivindicacions que eren més al carrer, potser el diumenge, doncs per poder-ho canalitzar a la sala de plens.
Clar, quina seria la reivindicació mare? És a dir, quin és el que ha de passar si o si hi ha que necessiteu les entitats que treballeu amb aquests col·lectius i que sobretot necessiten aquestes persones? És a dir, quina seria allò, la necessitat primera que teniu? N'hi ha tantes, oi?
Clar, hi ha moltes. Jo diria, al final, hi ha d'haver un aspecte de sensibilització. Sempre treballem amb igualtat d'oportunitats, És una persona que pot tenir diferents capacitats, però sí que amb aquestes diferents capacitats entremig hi ha necessitats a cobrir. I som un tipus de societat que pretenem ser l'estat del benestar. Dins aquest estat del benestar, pues hi ha unes persones amb unes discapacitats diverses que hem de poder cobrir. Aquí què hi ha? Nosaltres ara fem perspectiva d'entitats. El primer que tenim, hi ha llistes d'espera, diferents serveis, hi ha diferents necessitats. Parlem de Sabadell, però segurament va més enllà. Pot ser això la representació a nivell, no?, de Catalunya i més. La veritat és que hi ha llistes d'espera i que, per tant, aquí hi ha persones, en primera, i l'entorn familiar, que hi ha necessitat. Pot ser des de respir, pot ser des d'arribar a un punt de hi ha d'haver una entrada en una residència, hi ha un envelliment i hi ha d'haver un canvi de recurs perquè no és la dinàmica. Jo crec aquest és un directe que segurament les entitats en som conscients, qui més ho pateix és la pròpia persona i és la família. La segon, dignificació. Dins aquesta dignificació moltes vegades passa per recursos. Ara comentàvem igualtat d'oportunitats, doncs, bueno, poder fer un oci, poder fer un viatge, no? Que te'n vagis, doncs, una capital europea, una persona amb pluridiscapacitat, bueno, doncs hi ha una realitat a darrere i segurament hi ha un extra, no?, de recursos, que això no siguin limitacions. I això podem parlar de persona, podem parlar de les entitats doncs que ens van retallar qui ens hem quedat i que, per tant, si volem donar una bona qualitat d'atenció, hi ha d'haver més recursos i etcètera, etcètera. Jo ja, si vols afegir.
No, i l'Anna, amb el que deia la Montse, quan tenim una persona amb discapacitat o amb pluridiscapacitat, hi ha una sèrie de sobrecostos darrere que tu, com a persona ordinària, un viatge a una capital europea et costa 600 euros, per exemple, però una persona amb discapacitat no, els costa un 30, un 40, un 50% més, perquè hi ha un personal darrere que ha de cobrir les necessitats d'aquesta persona i hi ha evidentment un sou i unes dietes d'aquella persona. I jo crec que aquí és on l'administració ha d'incidir amb el sobrecost que pateixen aquestes persones simplement per tenir unes altres capacitats. O sigui, jo crec que una de les reivindicacions hauria de ser aquesta, la manca de recursos econòmics per part de l'administració pública a aquestes persones i a les entitats que les atenen, ja que ells no ho fan.
Clar, i és un sobrecost produït per les necessitats que tenen aquestes persones, no per voluntat pròpia, no?
Exactament. Entenc
que aquest és el tema que poseu també damunt la taula, no?
Sí, no és un caprici el tenir una discapacitat. Tu neixes amb aquesta condició i tot això suposa unes despeses extres que potser no tens capacitat de fer-ho i de perdre moltes coses de la teva vida.
Clar, també no sé si hi ha... Perquè jo m'ho plantejava, quan preparàvem aquesta entrevista... Parlem molt del llenguatge ara en l'àmbit del feminisme, no? No sé si el llenguatge en l'àmbit de la discapacitat també és desintegrador, perquè aquest concepte de diversitat funcional, diferents capacitats, dèieu... Suposo que també dies com aquests també serveixen per reivindicar una mica com creieu que s'ha d'anomenar o com creieu que s'ha de parlar d'aquest col·lectiu, no? Perquè, al final, no sé si creieu que també és un element que s'ha de posar damunt la taula. És que és complex per aquells que ens ho mirem des de fora, no? I pensava, és un bon moment tenint-vos a vosaltres aquí també per abordar aquesta qüestió.
Jo crec que hi ha molt debat dins de les entitats. Jo crec que sempre que ens dirigim a una persona o al que sigui, mentre que no hi hagi una intenció de fer mal ni de tal, crec que tot és integrador, ¿vale? Ara estem parlant de diversitat funcional i tal, bueno, hi ha molt debat. Per exemple, a la meva entitat hi ha molt debat intern de com ho hauríem de fer i com ho hauríem de dir. Nosaltres parlem de discapacitat, en aquest cas estem parlant de la Setmana de les Capacitats. Bueno, anem fent una mica.
Sí, jo crec que al final, si fiquem atenció, com diu la Palmira, des del respecte,
exacte,
el problema no és quin nom donem a les coses. El tema és que aquesta realitat la vulguem veure i vulguem veure més enllà. I la persona que, si tu estàs al barri, en un entorn, no? Parlem molt d'entorn comunitari, no? Pues d'alguna manera que un esforç d'una persona simplement per dir un bon dia, i si després, amb la conversa que pugui fer, amb alguna cosa ser tan acertat, jo crec que és molt millor això que no apropar-te, no? Això seria un exemple, no? Com diu, hi ha molt debat, però jo no és el tema que més ens preocupa.
No.
D'alguna manera la Palmira ho comentava, nosaltres aquesta som una societat que pretenem i que està emmarcada en un estat de benestar i aquí incorpora salut, evidentment, tenim educació i també hi ha tot un àmbit, en podem dir benestar social, àrea social i dins d'aquí hi han les persones amb discapacitat. Val? I aquí això és de tenir-ho molt present. Abans dèiem manca de recursos, pues, hi ha segons quin tipus d'entitats que estan fent una necessitat, que l'estan cobrint ells perquè no ho cobreix de via pública i és una iniciativa privada, com ha començat, però que no està ni reconegut igual aquesta necessitat i ha de mirar com troba el finançament. L'altre, que sí que estem, nosaltres, per exemple, el tipus de serveis que fem és cartera de serveis socials, no? Vull dir, són serveis socials que altres països oferia, igual serien públics. Aquí parteix d'una iniciativa privada, però després doncs, tenen retallades que no es recuperen. I això, al final, acaba traslladant-se amb la persona, evidentment, no?, a l'organització, i al final més recursos és poder fer més coses, és poder incidir més en la integració, en participació comunitària. Una cosa està relacionada, no?, amb l'altra.
Clar, ara t'escoltava i pensava que les entitats del tercer sector fa molts anys, especialment des del context de crisi econòmica, sou la xarxa que sosté l'estat del benestar en casos com aquests que esteu explicant ara mateix, no? Quan aneu a l'administració, perquè crec que per activa i per passiva cada vegada que passa una entitat del tercer sector per aquest estudi, una de les principals reivindicacions és necessitem més recursos per poder seguir fent, perquè la inventiva se'ns ha acabat, perquè ja no sabem com ser més creatius, perquè ens busquem la vida i no ho trobem. Clar, en contextos com aquests i en casos com aquests, quan parlem amb l'administració, quan aneu a l'Ajuntament, que segurament és l'administració que té les mans més lligades també, però quan aneu a reivindicar el tema de més recursos, quina és la resposta? Què és el que us diuen?
Clar, jo parlaré des de l'òptica. Nosaltres pel tipus de serveis depenem molt de Generalitat, val? Puc parlar, però per exemple tothom qui fa temes més ocupacionals, centres especials de treball, també estan en un moment que està molt bé que s'ha pogut pujar el salari mínim interprofessional, però les subvencions que d'alguna manera han de complementar la diferència de rendiment, de productivitat, perquè és una realitat, no s'han ajustat. Vull dir que jo puc parlar, nosaltres els serveis més socials hem patit retallada, els altres hi ha hagut aquest impacte. Pues d'alguna manera és de dir, compartim evidentment diagnòstic, és veritat, però no hi ha una priorització, no es trasllada amb una priorització.
I això acompanyat d'un copet a l'espatlla i una felicitació per la bona feina que fem. O sigui, i és una tònica habitual. És trist.
A veure, siguem des d'una òptica de, evidentment, que van venir les retallades, va haver aquest context de crisi, després ha vingut molts anys d'incertesa per situació, que va més enllà política, amb pressupostos, i evidentment que segur que té molta complexitat, pressupostos prorrogats, etc, no? I segurament entre pocs recursos i aquests altres condicionants, segur que no és gens senzill. Però bueno, hi ha hagut, tot i amb així, en algun altre àmbit que algú s'ha pogut tocar, no? Vull dir que aquí la sensació és de dir, ostres, sí, sí, compartim, evidentment, però no acabem d'avançar.
Clar, deies, Montse, abans, hi ha llistes d'espera. Clar,
sí.
Que hi hagi llistes d'espera, quan ens mirem un número, no? Hi ha 100 persones en espera. Ho veus com una xifra, però és que són 100 persones. Amb 100 realitats diferents, amb 100 situacions diferents, en què potser no es poden permetre una llista d'espera a la família perquè no sap com gestionar aquests casos, no? La llista d'espera realment és llarga? Són molts casos els que no podeu atendre?
La llista d'espera, evidentment, nosaltres tenim l'extraoficial, perquè l'oficial com a serveis socials, no?, és la Generalitat. Però sí que sabem, hi ha, per exemple, serveis com tenim nosaltres, per exemple, residencial, persona amb lleu discapacitat i un tema de trastorn de conducta afegit, salut mental, que hi ha 10 recursos a tot Catalunya i probablement n'hi ha multiplicar per moltíssim, per molt més.
Però en els casos extrems, els casos més greus, sí que es poden garantir, es poden treballar a dia d'avui?
Home, lògicament, els criteris des de l'administració, si hi ha un cas molt greu, es mirarà d'atendre. Que passa que després ja hi ha altres criteris a darrere, perquè igual és un ingrés en una residència, no? La família arriba a un punt que no pot, que igual és un envelliment i és un cas ja urgent, de dir, escolta, depenia d'un pare que ja no hi és. Clar, llavors ja és la segona part, no? Que és, podem respectar un criteri com qualsevol persona de proximitat, entorn familiar, de poder mantenir vincle? Probablement, no? L'urgència hi és, I probablement potser hi ha un lloc i està a Reus, doncs estarà a Reus, O sigui que probablement alguna solució es donarà.
En concret, però, a la festa aquesta de les capacitats, aquesta iniciativa Som Capaços 2019, la voluntat és que sigui una mostra, a banda de la reivindicació, que hi hagi oci també, que hi hagi activitats que cridin l'atenció a la gent que passa pel carrer, o com ho organitzeu tot plegat?
Bueno, la idea és una vegada l'any compartir totes les activitats i tots els serveis que estem donant durant tot l'any. O sigui, hi havia una mica de tot. Sí que les entitats busquem activitats que puguin ser atractives per les pròpies persones amb capacitats diferents que participen a la festa, però també per la ciutadania. Al final és una qüestió de visibilització i la visibilització ha de ser atractiva, no? I es van fer moltes coses. Aquí els companys de Tendis van fer bombes de llavors, es va fer una exposició fotogràfica de la Fundació Família i Societat, que van estar fent un taller de Cocrea.
Cocrea dues mans, sí.
Cocrea dues mans, que eren uns il·lustradors que amb unes persones amb discapacitat intel·lectual i amb salut mental, amb problemes de salut mental, o van fer una sèrie de il·lustracions. Després es van fer bosses de roba, taller de clauers, manualitats, nosaltres vam estar fent xapes, menjar boles. Després els companys de Com també van muntar un circuit amb cadires de rodes per al passeig de la plaça Major. Es va fer xocolatada als de Xaloc. Bueno, es va fer una mica de tot. També volia parlar de la col·laboració de la Biblioteca del Nord, que com cada any participen amb nosaltres, sempre estan superdisposats a fer de tot, i aquest any a la festa les capacitats han muntat un fotocol i una bibliocarpa. I, bueno, una mica de tot. Sí que volem que sigui una cosa atractiva per la ciutadania, evidentment. Hem de atraure els ciutadans en les nostres realitats i incloure'ls.
I aconseguiu que la gent s'aturi? Perquè a vegades quan organitzes coses d'aquestes, no?, des de la teva mentalitat és vaig a fer això perquè la gent s'ho miri, perquè tal, i un cop acaba, perquè com que ja ha passat i us tenim aquí, el balanç és que la gent realment s'ha aturat i ha parat a veure una mica el que estàveu fent en l'àmbit aquest de donar-vos a conèixer, també, que entenc que també és un dels objectius?
Jo crec que sí, perquè al final estem fent el passeig de la plaça Major, que sempre hi ha molta gent passejant, i sí que participa de les activitats. És un diumenge al matí, o sigui, és un dia d'esbarjo, i jo crec que sí que arribem.
Sí. Evidentment, a veure, la percepció quan estàs, no?, l'estant, ara parlem d'aquest dia, qui més tens oportunitat de parlar és persona que segurament tindrà algun vincle, no? És a dir, coneix àmbit, no? Però també passa a més gent i segur que impacta. El que tenim clar és que no fer-ho,
Seria pitjor.
Moltes vegades, quin és l'impacte? Bueno, doncs tampoc estem fent allà un estudi, no? Però com bé diu la Palmira, és un lloc de molt pas, i probablement ja sabem el dia a dia i la societat, no? Que a vegades et preguntes, i un mateix vas pel carrer, pots tots els impactes, no?, en un moment donat, doncs igual un dia no, però igual l'any següent sí, no? Mm-hmm. Vull dir que segur que acaba arribant.
Els drets de les persones amb discapacitat estan garantits a dia d'avui a Catalunya i a Sabadell?
No.
La vostra cara és...
Jo crec que no. Hi ha un recull de diferents drets, per exemple el del lleure, que és el que nosaltres ens dediquem, i no està garantit. No. Tot el tema de sobrecost, hi ha moltes persones que sols o tenen un recurs de treball o... tal, però després el lleure és tot familiar, i el lleure també s'ha de fer fora de la família, amb iguals.
Sí, i després és gran exemple, no?, el tema del dret al treball, evidentment, també. I s'ha fet molt esforç, tant amb Entorn Protegit com amb serveis per inserció laboral, no?, intent empresa ordinària, i segur que si mirem amb una perspectiva de dir, no, anem a mirar els últims 50 anys, evidentment, però com evidentment hem evolucionat, no?, però diguem-ne que hi ha molt camí, no?, el dret al treball, quan estem dient segons quins recursos fan falta, no?, és al final el dret a l'habitatge, per exemple, pues també, no?, moltes vegades amb adaptacions ja ha recorregut a nivell de societat, i aquest col·lectiu pues probablement encara una mica més.
El dret a l'educació. Tenim molts nens i nenes que no poden assistir a una escola ordinària perquè no hi ha recursos suficients de vetlladores perquè aquest nen pugui fer-ho. Bueno, hi ha molt camí a recórrer, com ha dit la Montse.
Hi ha molt camí, i anant una mica, ja que estem en aquest espai, no?, que era una de les reivindicacions, no?, ahir quan teníem l'oportunitat d'estar a la sala de plens, va sortir, no?, com de dir, home, a nivell d'entitats, algunes propostes, som conscients que algunes, potser vosaltres és ser pont cap a l'altra administració, però altres sí que a nivell d'ajuntament, doncs és un tema tan simple com garantir accessibilitat.
I aquí va molt relacionat, perquè volem incloure, però si jo no puc accedir ja, i això són coses com molt de base, pues, que tenim molt camí, i aquí sí que ens podem ficar ja en focus a Sabadell, que també hi ha molt, molt per fer.
Si haguéssiu de fer, ara que estem en context nadalenc, una carta als Reis, pensant en les vostres entitats, què seria la primera demanda que faríeu?
Recursos econòmics, nosaltres. Sí, estem patint una situació complicada.
Però que perill de supervivència?
Bueno, de moment no, però potser sí en un futur pròxim. Sí, els recursos econòmics són importants. Mm-hmm. Són molt importants. La loteria, que no es toca la loteria.
Veus?
Clar.
Exacte. Sí, però la loteria s'acaba, eh?
Bueno,
jo crec que,
però ben gestionadeta.
Hem de... Sí, sí, sí. A veure, nosaltres aniria pel mateix. Al final, això és la condició necessària per poder fer més participació, més inclusió, més dignificació a la persona, més qualitat d'atenció. Nosaltres estem pendents d'agilitat, que ens van retallar ja fa el 2012 un 3 i un 4,5, aquí ens hem de quedar. I si volem dignificar l'atenció, ara parlem d'aquest col·lectiu, però persones grans, no? Que al final
sí,
cap
sí.
On anem? Pues, o comencem a posar més recursos a dignificar la professió, ja parlo, o això correlaciona segur al final amb l'important les persones. Persones grans, persones amb discapacitat. I aquí és recurs econòmic que sempre ha de ser combinat políticament amb priorització i amb voluntat. Lògicament, moltes vegades tot segur que no es pot fer de cop, però sí que ho puguem tenir en ment.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat a totes dues, en aquest cas per haver-nos explicat la Montse Estrada, gerent de Tendis, i la Palmira Pérez, coordinadora de Grandalla, aquestes activitats en el marc del Som Capaços 2019. Que ens retrobem aquí sempre que ho necessiteu i que si pot ser que siguin bones notícies i amb més recursos.
Gràcies.
Molt bé. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Al matí, informació, reflexió i entreteniment.